Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són les 12 del migdia i aquest punt horari obrim la primera finestra d'actualitat local, fent un avanç en format breu d'aquells temes que tractem de forma més detallada al punt de la una, l'informatiu central de cada jornada a Ràdio L'Escala. El CAP de l'Escala, el Centre d'Atenció Primària, es prepara per implantar les consultes virtuals en tots aquells casos que sigui possible, fins i tot passada la pandèmia. Per a la setmana vinent es mantenen els consultoris tancats i totes les mesures de prevenció que s'han aplicat aquestes últimes setmanes. Aquest serà el tema d'obertura, però parlarem també de comerç, parlarem de la UBET i les seves últimes iniciatives, com és ara aquesta setmana la distribució a tots els seus associats de packs de seguretat. A més, ahir s'estrenava el canal propi de YouTube amb diversos vídeos i la versió en francès de la campanya Tenim un missatge per tu. Ens fixarem avui amb el sector dels centres de busseig de l'Escala, que calculen que aquest estiu facturaran com a màxim un 30% del que van fer l'any passat a causa de la crisi del coronavirus. Malgrat això, aprofiten el confinament per a intensificar formació i per impulsar sinergies entre el sector turístic a l'hora de sortir-ne enfortits de cara al futur. Una picada d'ulleta, programació radiofònica i per recordar el capítol del Picalletres que es va emetre ahir per aquesta sintonia, on hi participaven alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Padró de l'Escala. Van fer un gran paper, es van classificar eliminant l'institut contra el que van competir. I per primera vegada, des que l'Escala participa en aquest concurs, els alumnes del Padró es posen en lloc de fase final. Uger Bassó va lletrejar amb èxit la gran paraula i la puntuació final va ser de 6.400 punts. Meteorològicament parlant, som a les portes d'un cap de setmana que no acabarà de fer net, un cap de setmana amb nuvolades, fins i tot alguna gotellada, i tramuntana moderada a partir de demà. Completem informatiu com és habitual amb els escalencs confinats pel món. Avui viatjarem fins a Nova Zelanda, on des de fa 2 anys hi viu la Margarida Usteng. La protagonista d'avui comenta la situació del país on resideix, també de la seguretat que transmet el govern d'aquelles terres amb mesures aplicades i explica com ha viscut amb angoixa la situació de la Covid a Catalunya. Va, que estem d'aigüera amb la Cristina Cantal. Cristina, tot a punt?
Molt bon dia, sí, tot a punt. I tenim un gran programa per endavant, molt, molt complet. En farem un repàs, com sempre, de l'actualitat del dia, també d'aquests sants aniversaris, aquestes seccions fixes ja de l'aigüera. I després parlarem de cinema amb en Jordi Horno, que és el nostre expert de capçalera. Però abans farem el rentaplats, veurem quin és el resum de la setmana i ho farem amb en Joan Brugués i acabarem amb el confinat a la discoteca de casa seva d'en Josep Palma, allà a l'avinguda Mongó número 31, a veure quin tema ens acosta avui.
I és que arribant el divendres, jo vull destacar-ne en Joan, que el trobem a faltar, una veu tan habitual
molt,
com havia estat aquests últims anys, que ens l'acuteu només a divendres. Però això sí, si tota la setmana anem acumulant coses a la higuera, el divendres, última higuera de la setmana, fem rentaplats.
Exacte, aquest resum de tot el que ha passat, i la veritat és que un plaer compartir micro amb en Joan, que jo també el trobo molt, molt a faltar. I haig de dir que he perdut l'aposta del Picalletres, Abel?
És que no em vols creure.
És que jo tinc el cor d'Osona, saps què vull dir? Però sí. Bé, m'alegro molt que siguin els escalencs qui hagin guanyat.
L'Uge ho va fer de fàbula. Bé, i tot l'equip, no ens oblidéssim de la Laura i de la Fàtima. I una picada d'ullet pels biguetans, que van mantenir el llistó ben alt fins a la paraula final.
Si més no, són bons rivals.
Deshumidificador.
Va, D-E-S-H-I-M-U-M-A-C.
És una U, no pas una I.
Doncs ja està, millor que facin el Picalletres, l'Utger i les seves
si
companyes.
Si el voleu reescoltar, acosteu-vos a radiolescala.cat, hi ha el podcast, i podeu recuperar-lo i riure una bona estona, i alguna cosa segur que hi aprendreu uns i altres.
Totalment d'acord.
Vinga, endavant amb l'aigüera, Cristina, t'escoltem.
Engeguem programa.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Sí, una pizza.
Cuina autèntica italiana. A part de la carta de pizzas, també pots demanar una selecció d'entrants, carns i una extensa varietat en pasta. Si ho prefereixes, disposem de dos menús, de 15 i 20 euros, amb un primer plat, un segon i postres. Pizza Pazza és servei a domicili de dijous a diumenges, de 7 a 11 de la nit. Aprofita la promoció per cada pizza un refresc de regal. Queda't a casa. Truca o envia WhatsApp al 972 77 03 27. Queda't a casa com si sopessis al Pizza Pazza.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest divendres 15 de maig. Ja veieu que tenim un programa molt complet per endavant, aquest darrer programa de la setmana. I sense més dilació, comencem mirant el cel i comencem mirant quina és la previsió per aquest cap de setmana. En Sergi Corral, al seu blog El Temps a l'Escala, avui ens diu aquest titular: cap de setmana on els núvols guanyaran terreny al sol amb tramuntana moderada i fins i tot alguna gota. Per avui ens esperen unes temperatures màximes d'entre 18 i 20 graus i unes mínimes entre 12 i 14 graus. Quedaran restes de núvols a primera hora de la matinada que de seguida s'han anat esvaint. Al matí fins a la tarda dominarà el cel serè amb algunes nuvolades al vespre i sobretot a la nit. I el vent garbí molt fluix de matinada que el menja al matí. A partir de migdia tindrem llevant de força 2-3 que aguantarà fins al vespre amb el mar amb marejol tot el dia. I demà què ens espera? Doncs mira, precisament unes temperatures també entre 18 i 20 graus i unes mínimes d'entre 13 i 15 graus. Amb un cel variable tot el dia, els núvols ja seran més abundants de matinada i fins a mig matí, fins i tot amb alguna gotellada. A migdia veurem més ullades de sol, però de nou a la tarda tindrem nuvolades, aquest cop ja més gruixudes cap a l'interior. I el vent entrarà tramuntana moderada a primera hora del matí de demà, de força 3-5 amb cops de força 6 al llarg del matí. S'anirà alternant la tramuntana i el provençal moderat tot el dia. I el mar maró tot el dia, amb àrees de forta maró amb un tràgol de gregal d'un metre a un metre i mig d'alçada. Per demà dissabte ja tenim bandera groga, avui vermella, però demà ja és bandera groga. I diumenge, temperatures màximes entre 20 i 22 graus i mínimes entre 13 i 15 graus. I al cel seguirem amb un panorama molt variable, amb un cel més ennuvolat a primera hora i ullades de sol durant tot el dia, amb nuvolades més consistents tota la tarda i vespre. Poden caure també 4 gotes, a la matinada i a la tarda. I el vent tramuntana moderada tot el dia, de força 3-5. A la tarda anirà baixant a tramuntaneta i a la nit ja quedarà mestral fluix. I el mar maró tot el dia amb un tràgol de gregal d'un metre a un metre i mig d'alçada fins a migdia. Tenim també, doncs, bandera groga. Aquesta és la previsió del temps tant per avui com per al cap de setmana. Anem a fer un cop d'ull als diaris d'avui. Quina és l'actualitat? Doncs comencem amb el diari de Girona, que obre amb aquest titular. L'ABS de Taialà té la setena taxa de contagis més alta de Catalunya. Només 18 províncies tenen un percentatge inferior al de Girona de persones immunitzades del coronavirus. I a la fotografia principal veiem la platja gran de Platja d'Aro. Amb aquest titular, Platja d'Aro dividirà la platja en 8 sectors. Fem el salt a l'edició gironina del Punt Avui, que ens diu aquest titular: diada descentralitzada. Hi haurà mobilització al carrer i es faran actes per internet. I a la fotografia principal el que veiem és una terrassa de Lloret de Mar que l'estan a punt així de deixar-la ja ben muntada amb les distàncies que toca i amb aquest titular a punt per entrar en la fase 1. Fem el salt als rotatius barcelonins, començant per La Vanguardia, que obre amb aquest titular: les autonomies rebutgen reobrir les escoles de 0 a 6 anys. El govern central deixa la decisió durant la fase 2 en mans de les comunitats que no hi veuen garanties sanitàries ni jurídiques. I a la fotografia principal ens n'anem fins a Wuhan, on estan fent aquí una prova de coronavirus a una persona, i amb aquest titular: la tasca titànica de les proves a Wuhan. I el periòdico obre amb una gran fotografia on hi ha, doncs, sanitaris aplaudint, i és que ahir a l'Hospital Clínic de Barcelona van fer un homenatge als companys víctimes del virus, amb aquest titular: sanitaris difunts. Però el titular principal és que Salut vol un alleujament per al comerç de Barcelona. I finalment, el titular del diari Ara és aquest: el govern proposa que tot el petit comerç obri a partir de dilluns. Salut demana una excepció en Barcelona i l'àrea metropolitana setmana, tot i que es mantinguin en fase 0. I a la fotografia principal veiem una professora col·locant les taules i amb aquest titular. I les escoles? Quan? Això és el que dona de si l'actualitat del dia i ara proseguim amb el programa.
El més calent a l'Aigüera.
I ara engeguem segona part del programa. Anem a descobrir quins són els sants, els aniversaris, les notícies del dia. I com que és divendres, descobrirem quins són els sants d'avui, però també els del cap de setmana. Avui, precisament, és Sant Isidre, Sant Torquat, Santa Joana de l'Estonac i Sant Eufrasi. Demà dissabte, 16 de maig, és Sant Honorat, un nom que si vau escoltar l'especial de Sant Jordi segur que us sonarà, i també és Sant Joan Nepomucè, Sant Simó Estoc i Santa Margarida de Cortona. I finalment, diumenge, aquest diumenge dia 17, és Sant Pasqual Bailón, Santa Restituta i Santa Emília Vialar. Si és el vostre sant, moltíssimes felicitats. I ja sabeu que sempre també posem aquí un toc de glamour, eh? I fem aniversaris de famosos, de persones doncs, que han deixat empremta, sigui en el camp que sigui. Comencem parlant precisament de música, perquè hem de felicitar el músic i compositor Mike Oldfield, que en fa 67. I ara saltem a la tele, perquè ens n'anem a veure l'Intermedio per felicitar el Gran Wyoming, que en fa 65. I finalment avui felicitem també a Nerea Camacho, que en fa 24, aquesta actriu que va guanyar un Goya el 2009. I dissabte hem de felicitar a James Bond, perquè en fa 67, és Pierce Brosnan. Ja sé que n'hi ha més d'un, de James Bond, però realment Pierce Brosnan és James Bond, per mi, no ho sé. Si teniu diverses opinions, ja sabeu que tenim obert el nostre WhatsApp del programa. Felicitem també a Laura Pausini, que en fa 46, aquesta cantant i coach de La Voz, i finalment a Janet Jackson, que en fa 54, també cantant. I diumenge, Josep Lluís Carot Rovira en fa 68, la cantant irlandesa Enya en fa 59, té magnífiques cançons. Si esteu estressats, poseu-vos Enya, que segur que us relaxeu. I finalment felicitem Andrea Cor, que en fa 46, aquesta cantant de The Corrs, un gran grup que ens ha deixat magnífics temes. Aquests són els aniversaris. Felicitar també a tots aquells oients que ens estigueu escoltant, que avui sigui el vostre aniversari, o si ho és demà o demà passat. Espero que ho celebreu de la millor manera. I ara anem a veure curiositats. I és que sabíeu que si per alguna raó, la que sigui, el sol deixés d'emetre llum, a la Terra trigaríem 8 minuts en adonar-nos-en d'això? 8 minuts, eh? Són uns quants, la diferència. Imagineu la distància a la que estem. O sabíeu que la vida dels cavallets de mar són els mascles els que porten els embarassos? Això sí que és completament inèdit. Els cavallets de mar trien una parella per tota la vida i quan un es mor, després l'altre, doncs, bueno, va acabant de tirar fins que també s'acaba morint. I a sobre, els mascles són els que porten els embarassos. Són una espècie que realment hauríem d'estudiar més. O finalment sabíeu que els ossos polars són esquerrans? No sé si és que els hi han fet escriure amb un llapis o alguna cosa, però bé, saben que els ossos polars són esquerrans. Són aquestes curiositats del dia que sempre ens fan somriure i també aprendre alguna cosa nova, que sempre és important. I ara anem a viatjar en el temps. Què passava a l'escala ara fa un any i ara en fa 5? Doncs mireu, precisament ara fa un any aquest era el titular. El col·lectiu Temps de Dones de l'Escala demana rebatejar el carrer Garbí com a carrer Mercedes Vilanova. Consideren que estan infravalorades al viader local i demanen obrir el debat per fer més visibles les dones i les seves feines. I així sonava l'informatiu.
Mercedes Vilanova i Ribas és escriptora, historiadora i catedràtica emèrita d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. Creu de Sant Jordi l'any 2005, dona pionera en el submarinisme. Va ser la primera dona a Espanya i la cinquena a nivell mundial en obtenir la certificació de bussejadora. És filla de Xavier Vilanova, el qui va cedir l'espai on hi ha ubicat el CERN. Motius tots ells pels quals el grup Temps de Dones proposen que es posi el seu nom en un carrer de l'Escala, com ara el carrer Garbí.
Això és el que passava ara fa un any. I ara en fa 5, aquest era el titular. El Club Nàutic L'Escala revalida la seva bandera blava i a més rep la distinció temàtica per la bona gestió en informació i educació ambiental. La platja de Cala Mungo també rep aquest guardó blau. I així sonava l'informatiu.
L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, ADH, ha donat a conèixer la relació de banderes blaves otorgades pel jurat internacional a les platges i ports de l'estat espanyol. Catalunya ha obtingut enguany 114 distincions, 89 platges i 25 ports. La demarcació més guardonada és Tarragona. En platges, la demarcació de Girona ha enregistrat l'increment més important. N'ha guanyat 3 i passa a tenir-ne 31. Pel que fa a ports, també han guanyat una distinció i passen a tenir-ne 9. En clau local, tenen bandera blava la platja de Cala Montgó i el port del Club Nàutic de l'Escala, que també ha rebut una distinció temàtica per la bona gestió en informació i educació ambiental.
Doncs bé, ja ens hem posat al dia de la història, del que passava doncs ara fa un any i ara en fa 5, i ara és moment de cultura, és moment del refrany. Ja sabeu que ens encanten, perquè nunca te costarás sin saber una cosa más. Però no, no és aquest el refrany del dia avui, és aquest. Qui ha fet avui, farà demà. Què ens ve a dir, doncs? Diu que l'experiència és bona consellera, no? Però que sovint, doncs, arriba tard. Perquè normalment, doncs, aprenem dels errors i d'errada en errada, doncs, anem acumulant experiència, no? L'experiència necessària per no repetir aquests errors. Que això no és ben bé així, perquè els humans realment som els únics que ens ensopeguem dos cops amb la mateixa pedra. Però bé, el que ens ve a dir és això, que dels errors, doncs, anem guanyant experiència. És el que ens diu aquesta dita. Qui ha fet avui, farà demà. I ara, moment de posar una mica de música, eh? Viatgem pels Premis Enderroc. Ja sabeu que són aquests premis que guardonen els artistes de casa nostra, i avui parlem d'Adversaris, que tenen dos Premis Enderroc acumulats. Una millor grup revelació el 2008 i l'altre millor disc pop-rock el 2010. I escoltem un gran tema. La il·lusió és el finiquito de les ganes.
Provaré locures, aquí una mica, eh?
Prova, nano, no talli.
Surto al carrer com si fos la meva vida. Camino mirant a terra perquè el món l'habita. Aixeco la mirada quan em cansen les rajoles. No tinc vida, no, tampoc tinc hores, no. No tinc un pit i ho sento, no fumo. Quan dic Miki, segur tenim mil coses en comú. Procuro viure el dia perquè la nit la coneixo massa. Quan el sol s'amaga jo l'espero i m'avorreixo a casa. Tic-tac, tic, les agulles criden. La foscor m'abraça, les portes xirrien. Els que morien esperen que m'entrebanqui. I els que m'estimen mi vida en birres del paqui. I
tranqui, t'espero, et faig una perdi.
Baixeu ràpid, no sigui que la set se m'encengui.
Tengui, 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 falti repe.
Així conto les vegades que he vist el carrer. I sé que ara que em miro la recordaré encara que acabi fent el primo. Una més a l'àlbum de les ànimes nocturnes. Una més dins la millor de les fortunes. Instint de GPS, viure sense pressa. Recordant el que tinc darrere i mirant endavant. Perquè només el temps sap què serà de nosaltres. Cuida del que tens si no vols perdre el rastre.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
Doncs sí, engeguem el rentaplats una setmana més. És divendres, és moment de fer repàs del que ha donat de si la setmana. Ja sabeu que, com sempre, ho fem amb en Joan Brugués. Benvingut, Joan.
Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu tots bé dintre de la situació que estem visquent i que ja quasi, mica en mica, ens anem acostumant. No sé si després voldrem tornar a la vida normal.
Aquesta és una molt bona pregunta, Joan, perquè jo amb la gent que he anat parlant, la gent s'està acostumant al teletreball, s'està acostumant als seus horaris, a casa, podent-se fer el seu cafetó, vull dir...
Exacte. Sobretot allò, esclar, si estàs treballant allò que està sol a casa, si estiguessis en un lloc, en una oficina, en un lloc així amb molta gent, que tens els teus horaris per anar a esmorzar i després l'hora de plegar aquí. Però esclar, aquí t'ho agafes com que no tens control de ningú, de moment, la gent suposo que va, ara faig una estona, ara descanso, ara puc fer una altra estona més...
Sí, la veritat és que és pràctic, eh? També et diré que acabes fent més hores de les que faries a la feina, però,
també és veritat, també és veritat.
Perquè
també
tampoc hi ha horaris.
També és veritat.
Però bé, els humans ens adaptem molt i molt ràpid.
Sí.
I tal com ens hem adaptat al confinament, segur que ens tornarem a adaptar a poder sortir i a poder tornar, doncs, als nostres llocs de treball. Engeguem aquest rentaplat, Joan, aquesta setmana.
Vinga.
Ha donat molt de sí.
Sí, hi ha moltes coses que hem de parlar, molt de plats que hem d'embrutir per tornar-los a posar al rentaplats, per netejar-los i tornar-los a tenir nerfs per la setmana que ve.
Doncs ja ho sabeu, fem sempre un repàs per la paraula, el número, el noi o la noia, la vaca tremolosa, que és aquesta notícia no tan bona, però abans tenim l'anxova, que és la notícia bona. Comencem amb la paraula, Joan. Quina és la paraula de la setmana?
La paraula és preinscripcions, perquè s'ha obert el període de preinscripcions del curs escolar 2020-2021, com encara no sabem com acabarà aquest curs del 2019-2020, què passarà amb els alumnes, vull dir que com s'hauran d'examinar, si podran acabar el curs, si tornaran a les escoles, en quina època i tot això. Vull dir que hi ha tanta incertesa, davant diguem tantes coses, però tot això ja s'han obert les preinscripcions, que també s'han de fer de forma telemàtica, que és aquesta una de les paraules que més s'han pronunciat. Ara haurà de sortir aviat un vocabulari de paraules que s'han dit molt, que moltes els desconeixíem, i bueno, una de les paraules és aquesta telemàtica, aquestes preinscripcions, que, esclar, abans eren allò de les jornades de portes obertes, que podies anar els pares que tenien els nens que havien de fer el canvi d'escoles i podien anar a veure l'escola, hi havia aquestes guies que feien els professors per les diferents llocs per les diferents instal·lacions de l'escola, i ara si s'ha de fer, s'haurà de fer de forma virtual, però bé, de moment la preinscripció que ja s'han obert, i esperem aviam si el curs que ve es pot portar amb tota normalitat, tot i que, esclar, normalitat posem en minúscules perquè, esclar, hi haurà tota una sèrie de normatives que s'hauran de complir, que vull dir que tampoc l'escola serà tal com era abans de que hi hagués aquesta aturada.
Totalment, s'estava parlant de només, per exemple, la meitat de nens anar els a combinant, també de treballar de forma online. Això obrirà una nova forma, també, en el món de l'educació. Preinscripcions tant de primària com de secundària, de les escoles bressol encara ens hem d'esperar una mica?
Sí, segons diu la notícia, que el mes vinent s'obriran per l'escola Bressol Municipal, però de moment ja hi ha aquestes places ofertes per els alumnes que hagin de cursar estudis la temporada, el proper curs.
Doncs ja tenim la paraula. Preinscripcions, I anem a veure, doncs, quin és el número.
El número és el 845, perquè són el número de treballadors que estan afectats per ERTO. Una altra paraula que també l'han de posar al diccionari de la situació que estem vivint, aquest expedient de regulació temporal d'ocupació, que molta gent diu què serà això de l'ERTO, els baixis, i a l'escala, en data de l'1 de maig, aquesta és la quantitat que hi ha, números dels que van sortint. Estem parlant aquests dies de moltes xifres, van sortint contínuament xifres entre els infectats, entre els que es recupera, la gent que mor, entre la gent que està a l'atur, bueno, Déu-n'hi-do. Doncs aquí a l'escala, si ens centrem, 845 treballadors, no sé si tots estan al dia, perquè també hi ha aquesta problemàtica que s'està parlant molt, que no molta gent està cobrant, hi ha gent que encara no ha cobrat des de fa mesos, com es va començar amb això de l'ERTO. L'altre dia tenim la bona notícia que la gent de la pesca ja havia cobrat. No sé si tots els treballadors que estan afectats a l'ERTO estan al dia. Avui també escoltava algun altre mitjà de comunicació que també en parlava, i gent que es queixava que encara no li havien pagat tot. I que, a part, doncs, una altra cosa que ens preocupa és l'atur. 1.500 persones, 1.600 escalants que estan a l'atur, i aquesta xifra pot anar augmentant. Déu-n'hi-do, doncs, tots els efectes secundaris que està deixant aquesta pandèmia, i tots els números dels que també ens està deixant, i aquestes paraules que, com deia, que els han de posar en un diccionari, d'aquestes paraules que s'han anat repetint, o que cada dia els anem escoltant, els anem sentint, doncs, que si l'ERTO, que si el coronavirus, que si... Bueno, en fi,
sí,
tanta paraules.
Els EPIs...
És curiós, perquè es parla de desescalada, però fixa que la paraula escalada no ha sortit mai. Surt la desescalada.
La desescalada, sí.
Però la paraula allò d'escalada no ha sortit mai.
Doncs molts ànims des d'aquí, totes aquestes persones que estan a ERTO i que no han cobrat, perquè jo conec casos personals, vull dir que sí que és cert que hi ha gent que encara no ha cobrat, vull dir que espero que es posin les piles, perquè això, la veritat, és que no pot ser. Vull dir, des d'administració és un problema que han de solventar ja. Bé, ja tenim el número, 845. Ens agradaria que fos una mica més baix el número d'avui, però és el que tenim.
Exacte.
I anem a veure el noi.
Bueno, el noi protagonista dels que hem anat escoltant aquesta setmana és relacionat amb el futbol, és Pitu Batlle, que va ser jugador, que es va formar sempre aquí a l'Escala, també va passar per altres clubs, com a entrenador també, doncs, va ser un entrenador molt d'èxit, molt, una persona molt estimada en aquí, en Pitu Batlle, que ja s'anunciava que ja comença a haver-hi moviment al futbol, no hi ha moviment en els camps, però sí que hi ha un moviment al voltant de les banquetes, i en Pitu Batlle, que fins ara estava entrenant al Verges de la tercera catalana, farà un pas important a la tercera divisió, una categoria que ja hi havia estat amb el Palamós, com ell estava a l'equip juvenil i van cessar l'entrenador del primer equip, que estava en vores baixes, en zona de descens. Doncs en Pitu Batlle se'n va fer càrrec, tot i que no va poder salvar, doncs, l'equip d'agà del futbol, com és el Palamós, i aquesta vegada provarà sort, doncs, amb el Banyoles. És curiós, la notícia, doncs, redactada per el nostre cap d'esports de l'emissora, com és l'Ivan, qui posa l'anxover.
L'anxover, sí, sí, jo.
L'anxover.
És anxover o no?
Sí, bueno, es fa servir molt aquest terme, anxover, no? L'anxover, per dir-los la vila anxovera, els anxovers, com es refereix a l'equip, vull dir que... que jo, per exemple, que he estat en el món de l'esport, en el bàsquet, també moltes vegades alguna crònica, algun l'equip anxover va perdre contra o va guanyar contra, saps? Es fa servir molt el terme anxova. Aquí, doncs, ja saps que la...
és el que té.
L'anxova és la nostra icona.
Estem a l'Escala.
Sí, l'Escala surt... per una banda surt les ruïnes d'Empúries i per l'altra surt una anxova. No? són les icones que tenim.
No? Doncs el noi... En Pitu Batlle.
En Pitu Batlle.
I anem a veure bones notícies. Necessitem bones notícies, dintre d'aquesta situació, que és l'anxova.
L'anxova, la bona notícia és el petit comerç que respira després d'un mes de confinament, doncs l'Escala a l'activitat comercial, que ja mica en mica s'ha anat adaptant, no es va adaptant a la situació. De fet, ja en parlaven també, crec, no sé si la setmana passada o l'altra, que ja els comerços, alguns ja començaven a obrir portes i readaptant-se, doncs, amb, sobretot el sector de la restauració, molt amb el que és el menjar per emportar, doncs, preparar això, els plats, o preparar tot tipus de menjar perquè la gent el vagi a buscar, o inclús alguns que el porten a casa seu. Altres negocis que també han obert amb totes aquestes restriccions que tenen, i esperem que mica en mica, doncs, torni una altra vegada, doncs, la cosa engrescassa, però ja sabem que no serà també tot com abans, que alguns negocis malauradament no podran obrir perquè potser no poden complir en totes les reglamentacions. Estem referint sobretot a algun que altre establir dedicat als bars i així, que ens veiem, sí, que amb tota aquesta normativa els ho veiem molt difícil, doncs, de poder subsistir. Però a veure si almenys hi ha un petit alè, vull dir, sobretot amb aquest confinament, que almenys els comerços en poden anar sortint i en mica, doncs, poden tornar a tenir activitat, que això és el que volen, no?
Sí.
Que puguin mantenir els seus negocis, tot i que ja diem, serà molt diferent de com era abans.
Aquesta setmana ja han pogut mig obrir, podríem dir, amb cita prèvia,
sí.
No? Però una situació d'aquestes molt estranyes, i que depèn del negoci que tinguis aquesta cita prèvia, doncs bé, és complicat, no? I el que dèiem, per exemple, dels restaurants, clar, si estan a ERTO, a la que deixen l'ERTO han de recuperar tot el personal, i si tu pots obrir un 50% de la terrassa, no necessites tot el teu personal, segurament, saps? Vull dir que és molt, molt complicada la situació en la que es troben a nivell d'hostaleria i també dels comerços en general. Per tant, esperem ja que això comenci a canviar aviat, eh? Aquí tenim l'anxova, aquesta bona notícia, i acabem ja, anem amb les postres, després de fer aquests entrants, aquest primer plat, segon plat, ara ja anem amb les postres, que ens agrada acabar, doncs, amb la vaca tremolosa, que bé, no és tan bona,
Ens agradaria acabar amb una notícia bona, però bueno...
Potser ho hauríem de girar.
Sí, penso que la setmana que ve, doncs, ho girarem per acabar així amb bon gust de boca, no? Perquè les postres del menjar també és un dels plats que més t'esperes, no? A vegades és allò que vas a un restaurant i no em vols més? No, és que faig un xic d'espai per les postres, eh?
Vull dir que per això sempre hi ha lloc.
Sempre hi ha lloc. Sempre ens agrada, doncs, acabar bé i amb les postres, que moltes vegades és segons a quines edats és el que t'esperes més, eh? Però, com era petit, el que m'esperava més sempre a les postres, no? Allò que, a veure, aquí hi havia avui. sobretot els caps de setmana, que les postres eren diferents, perquè entre setmana sempre era la fruita de postres, no? Però el cap de setmanes o celebracions especials sempre hi havia aquells postres així, més bons,
no? Unes trufes amb nata.
Ui.
Tiramisú. Crema catalana. Una crep. Ai, Joan, ara ja tinc gana.
Estem en una hora perillosa a l'hora de parlar de menjar. Eh? Aquests programes de matí que es fan a aquestes hores, parlar de menjar és molt perillós. Eh?
Haurem de portar algun cuiner que ens vinguin a algun d'aquests negocis que fa menjar per emportar. Eh?
Exacte. Doncs bé, la notícia que no era gaire bona era que a Girona no passàvem a la zona 1, ens continuàvem encara a la zona 0 de desconfinament, una mesura que es valorava com a prudent des de l'escala, on molts de negocis, com ja dèiem abans, d'hostaleria, apuntaven que no els surt a compte obrir si no poden utilitzar només mitja terrassa. És que, esclar, hi ha el que parlàvem abans, hi ha locals aquí que si han d'obrir mitja terrassa només poden posar una taula.
Exacte.
Alguns ni això. Vull dir que... bueno, la notícia no tan bona era això, que no passàvem a la fase 1. Girona 2 era un dels llocs que es quedava en fase 0, i esperem a veure si aquest cap de setmana ens donen el pas i podem ja passar en aquesta fase 1, que és el que estem esperant.
La Vergés ho ha recomanat. Si la Vergés ho ha recomanat, ja tenim millor pas, perquè la setmana passada va recomanar que no passéssim a fase 1. Per tant, ara Regió Sanitària de Girona, des de Generalitat, ja s'ha recomanat que sí. Per tant, esperem a veure què diu el Ministeri de Sanitat, però esperem que aquest 18 de maig, aquest dilluns que ve, ja puguem aixecar persianes, encara que sigui d'una manera modesta, eh? Perquè, per exemple, zones com Tarragona, Terres de l'Ebre, que ja ho han fet, és una setmana molt d'adaptació, de veure com va, de que segueixen haver-hi molts comerços tancats que primer volen veure com va la situació abans d'obrir persiana. Vull dir que sí, que anem fent passos endavant. Mira, és una bona manera d'acabar, ho tragiversem. Dilluns passat no, però acabem amb una bona notícia. Dilluns que ve potser sí.
Esperem que sí, esperem. Doncs veure aquelles imatges que tanta enveja ens feien, com ens ensenyaven la Rambla de Tarragona, doncs amb les terrasses així, amb ambient, respectant això, les normes de seguretat. També hem de dir que ensenyaven altres llocs de l'estat espanyol, sobretot que no hi havia maneres que complissin això, i inclús allà es veia una imatge d'un bar de Sevilla que inclusinava la policia, perquè allà, bueno, allà no es respectava res, no? I esperem, doncs, que aquí tinguem el seny i la rauxa que sempre han tingut els catalans i puguem respectar, doncs, tot el que ens marquin, sobretot a l'hora que vulguem sortir, vulguem anar amb una terrassa, prendre la cervesa o fer una trobada amb les amistats.
Tu has vist per internet com s'ho munten a Alemanya amb els xurros de piscina al cap?
Ah, sí, jo vaig veure.
A l'estiu Inspector Gadget? Mira,
sí.
Ho podem adoptar. No sé si serà molt còmode menjar sopa amb allò al cap. Pot ser complicat, pots treure un ull a algú, però bé, si li treus un ull a algú és que no estàs amb la distància de seguretat que toca. Per tant, ho podem implantar.
Amb els xurros aquests de plàstic és difícil que el treguis un ull, com que, bueno, de la manera que estan fets en Port Espany així, és difícil. Però bueno, la imatge serà del tot graciosa vista des de dalt. Si ens fan una fotografia amb un dron, imagina't veure totes les terrasses de la platja de l'Escala, tots de colorido.
Amb hèlices al cap, eh?
Pot estar bé.
Doncs ja tenim la paraula, el número, el noi, l'anxova i la vaca tremolosa. Són, doncs, aquests plats que us hem acostat avui, que és el resum de la setmana, Joan, i que ara hem de posar el rentaplats.
Exacte, aviam si ets capaç de posar-hi la pastilla.
A veure, i t'ho diré que improviso sobre la marxa perquè crec que em surt millor, però bé, diguéssim que les preinscripcions ja estan obertes i que tenim, doncs, quasi bé 850 treballadors que ara no saben què fer i que han dit que potser millor es tornen a posar a estudiar, que aprenguin alguna cosa. L'altra meitat diu que no els agrada tant i que prefereixen anar-se a jugar a futbol amb en Pitu Batlle, que segur que s'ho passaran molt millor. I els comerços doncs ja comencen a veure quan podran aixecar persiana, i tot i que el govern central ens va donar pel la setmana passada, doncs esperem que aquest dilluns vinent sí que ens deixin avançar, que els comerços puguin obrir, que els futbolistes puguin jugar i que les escoles puguin tornar a la normalitat. Què et sembla?
Perfecte. Sí? Molt bé.
M'encanta. Mi mundo ideal, ho veus?
Exacte. Posada la pastilla dins, poso tot el programa de rentat, el poso cap a... la porta cap a dins i vinga, ja va, això va rodant fins la setmana que ve.
Doncs ja deixem els plats nets per tornar-los a omplir divendres que ve. Joan Brugués, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Arribats a aquest punt del divendres, és moment de parlar de cinema i ho fem amb el nostre expert, Jordi Orno. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cinemes, com està el tema cinemes?
Bueno, mira, et volia fer el comentari perquè aquesta setmana està de moda el tema de les fases de desconfinament i que, bé, no tothom segueix les mateixes pautes.
Exacte.
Les mateixes dates. Per tant, doncs també ens trobarem amb que quan arribi el moment d'obrir cinemes, no tothom estarà amb les mateixes condicions per poder-los obrir. I llavors la meva pregunta és què faran les distribuïdores? Perquè, és clar, pel que sembla, a on més cinemes hi ha per absorbir les estrenes són Madrid i Barcelona, i per l'aspecte que té l'assumpte,
seran els últims. Doncs,
seran els últims. En principi, la fase 2, que és la del 25 de maig, és la que estaven previstes que s'obrissin els cinemes, això sí, amb les seves restriccions de capacitat, però, aviam, suposo que si anem mirant això de que segons qui va una fase endarrerida, podríem dir doncs, que quan arribi la tercera serà quan hi haurà la possibilitat de que la majoria de cinemes estiguin oberts. I bueno, jo això doncs et faria un símil i t'hi posaria un títol de pel·lícula,
sí.
Perquè el que passarà pot ser que sigui un encuentro en la tercera fase. Vull dir que podria ser que anés per aquí, però bé, la setmana passada parlàvem de com aniria el tema de l'obertura dels cinemes i vam parlar de les famoses crispetes i de
sí.
Tot, però ara em sembla que la cosa serà una mica més complicada pel fet de que no tothom va a la mateixa velocitat.
Clar,
i precisament
sí.
Qui va més endarrerit és en els llocs a on la gran capacitat de pantalles és més elevada. Però, en fi, això ja veurem com anirà. En principi, la cosa, jo apuntaria que aniria per un encuentro en la tercera fase.
Doncs potser sí que serà aquest el cas, no? Haurem de veure si els hi surt a compte, si no els hi surt a compte, com bé deies, no poder distribuir a les ciutats més grans, si potser en d'altres. També a veure si hi ha estrenes que estan al calaix, que han de sortir. També és complicat, Jordi, tot aquest tema?
Sí, sí, és clar, és complicat. N'hi ha que es varen aplaçar sense data. Aquestes suposo que seran les primeres que se'ls hi posarà data, però clar, hi ha també produccions que es basen molt també en la campanya de màrqueting. Llavors, és clar, o han de tenir molt clar que se poden estrenar o no podran fer aquella campanya de màrqueting que segons quins títols acostumen a tenir doncs una setmana o 15 dies en els diferents mitjans de comunicació on doncs ens preparen per aquesta estrena.
Bueno.
En fi, ja veurem com anirà tot plegat.
Com evoluciona.
Estarem a l'aguait. I val a dir que els cinemes també ho tenen fàcil perquè amb sessions numerades van venent, si els diuen el 50% de l'aforo, doncs venen el 50%, però ja ho tenen numerat. Una altra cosa, per exemple, són els teatres, que és clar, sortir a fer la funció amb mitja sala buida
sí. És
una mica complicat, més que res doncs, per als actors que acostumen a fer les sessions amb la sala plena. Però bé, no, el teatre és un món a part, nosaltres ens quedem en el món del cinema i a veure'ls a venir.
I tema productora, Jordi, com les tenim?
Bueno, el tema productora, hi ha una notícia que us volia avançar, que és a llarg termini, però la productora d'Avatar, que com molts sabeu, doncs, fa molt temps que James Cameron ja va anunciar que estava rodant la segona entrega i el que sembla la prequela, o sigui, ho està gravant tota l'hora,
sí.
Doncs bé, es va veure interrompuda per la crisi del Covid-19 i doncs ara sembla que Nova Zelanda, que és on s'està rodant aquesta producció, doncs la cosa ja s'ha suavitzat i han tornat a reprendre el rodatge. Ells ja han llançat una data d'estrena de la segona entrega d'Avatar i la data l'han posat pel desembre de 2021.
Ho haurem d'esperar una mica encara, doncs?
Sí, però clar, com que és una producció de la que se n'ha parlat molt i fa molt de temps que se n'està parlant, doncs bé, ara sembla que ja s'han atrevit a posar-hi aquesta data.
O sigui, per tot Nadal així, de 2021 ens endinsarem a Pandora?
Exacte, en la segona entrega de Pandora. I llavors suposo que ja tindrem la data de l'altra, perquè s'estan fent les dues alhora. I una altra producció, però aquesta anirà per plataforma, és El Senyor dels Anells, que n'estan fent una sèrie. Hi ha una sèrie d'aquestes de plataformes. També es va interrompre el rodatge a Nova Zelanda i ara l'han tornat a reprendre. Recordem que Nova Zelanda ja era l'escenari natural on es va rodar la major part de les escenes de les pel·lícules del Senyor dels Anells. Per tant, un altre títol, que en aquest cas no és de cinema, però com que les pel·lícules d'aquests llibres varen tenir molt d'èxit a la gran pantalla, doncs val la pena que ho comentem.
Sèries amb els actors reals o no?
Bé, evidentment és la sèrie, O sigui, aquesta sèrie del Senyor dels Anells tampoc sabem si serà un relat fidel als llibres, si començarà pel Hobbit i acabarà per el Retorn del Rei, no ho sabem. El que sí sabem és que és la sèrie relativa al Senyor dels Anells i, com sol passar en aquestes sèries, molts dels icones, els actors icònics que en el seu moment doncs es van donar a conèixer a les pel·lícules, també hi suposo que hi tindran molt a veure. També val a dir que són produccions molt secretíssimes.
Vull dir que el misteri, que no es perdi.
Van sortint amb comptagotes, perquè jo feia molts dies que no sentia parlar de la segona entrega d'Avatar i ara s'han despenjat amb aquesta notícia. Per tant, també hem d'apostar perquè les sorpreses en quant a repartiment o en quant a estil de producció els aniran desvetllant en mica i tot això fa que el xup-xup de l'opinió pública es mantingui.
Doncs estarem alerta, per saber-ho. I nosaltres, Jordi, Exacte. Què podem veure aquest cap?
A lo que tenim a les mans, i aquesta setmana tenim que Movistar Plus tenim estrenes de cinema, o sigui, pel·lícules que s'haurien estrenat a la gran pantalla però que s'estrenen directament a la plataforma, en aquest cas de Movistar Plus. Una d'elles és Cartes a Roxanne, que és una comèdia d'estil biogràfic ambientada al segle XIX, concretament a París l'any 1897, en plena Belle Époque, i ens parla de la vida d'Edmond Rostand, aquest escriptor. Després va ser famós per l'obra Cyrano de Bergerac.
Molt coneguda.
Que alhora també estava inspirada en un personatge real. Per tant, tenim que la pel·lícula, evidentment, es basa en la vida d'Edmond Rostand, que era un escriptor que anava de fracàs en fracàs i que, doncs, gràcies a la seva amiga Sarah Bernhardt, doncs va conèixer un actor que era el que més fama tenia en el seu moment, que era en Constant Coquelin, i que li insisteix que ell vol estrenar la seva propera obra, però que la vol estrenar en 3 setmanes.
Uf.
El problema per Edmond és que l'obra encara la té al cap, però no té res escrit, excepte el títol, i el títol és Cyrano de Bergerac. Per tant, és una pel·lícula basada en l'entorn històric d'aquest personatge, Edmond Rostand, autor de la famosa obra Cyrano de Bergerac.
Interessant, m'ha agradat, Jordi. A part Cyrano de Bergerac em va agradar molt.
Bueno, doncs mira, aquesta pel·lícula és el reflexe de l'època en què es va escriure aquesta obra.
Molt bé.
Una altra estrena de Movistar Plus que també es va estrenar al cinema, però en aquest cas s'estrena directament a la plataforma, és The Boat, el barco. O el bote, el vaixell, com li vulguis dir. És la història d'un pescador que troba un iot a la deriva a les aigües de Malta, i que aquest iot està totalment buit aparentment, i quan ell està al seu interior averiguant què ha passat, quan intenta tornar a la seva barca per marxar, es troba que aquesta ha desaparegut. Des d'aquest moment, doncs, es troba que està sol en aquest vaixell. Hi ha un temporal, les coses no funcionen massa bé, i per si fos poc, comença a sospitar que no està tan sol com es pensava.
Aquelles de que ens posen la pell de gallina,
Exacte, exacte. Pel·lícula que per pinta com una mica claustrofòbica. I anem ja a pel·lícules que sí que s'han estrenat al cinema, i arriba un gran títol a Movistar Plus. És 1917. La pel·lícula de Sam Mendes, que va estar nominada a 10 apartats en els Oscars, que en va guanyar 3. És un drama bèl·lic que ens trasllada a la Primera Guerra Mundial, a l'any 1917, on dos soldats britànics se'ls hi encomana la missió de portar un missatge a unes tropes, i han de travessar el territori enemic. Aquest missatge és crucial per salvar moltes vides. La curiositat d'aquesta pel·lícula, que per qui no l'hagi anat a veure al cinema i la tingui ocasió de veure-la ara a Movistar Plus, és que està feta amb un sol plano, o sigui que des de que comencem a veure la pel·lícula fins que acaba, tot és seguit.
Uau!
No hi ha talls.
Com un lip-dap.
Sí que n'hi ha, però estan molt ben camuflats, de tal manera que l'espectador li dona la sensació de que tot el que està passant en temps real.
I que et sents molt dins la pantalla, no? Segurament, també, molt dins la història.
És que tu vius la pel·lícula amb els ulls
del càmera.
Dels protagonistes, o de l'entorn dels protagonistes, però sempre sense que hi hagi cap tall en les escenes. Això és el que se'n diu un plano-seqüència.
I això és molt habitual en cinema, Jordi?
No, hi ha més habitual que hi hagi plano-seqüències de 5 minuts, de 10 minuts, però plano-seqüències de tota una pel·lícula, que jo recordi, només Alfred Hitchcock, amb la seva pel·lícula La Soga, va aconseguir fer-la tota ella amb un sol plano-seqüència. Per tant, aquí us ho dic perquè si teniu ocasió, qui la van a veure al cinema va tenir ocasió de comprovar-ho, i ara, doncs, qui la pugui veure a la petita pantalla també, que és aquest detall, que des de que comença a veure la pel·lícula fins que s'acaba, en cap moment deixa d'estar seguint els passos dels protagonistes.
Doncs tota una experiència visual, que una bona recomanació. Ens queda alguna cosa més de Movistar, o saltem?
El Crack Zero, pel·lícula de José Luis Garci, que és un thriller policíac que ens porta a la història de Germán Areta, que en el seu moment, a l'any 1981, Alfredo Landa ja va protagonitzar interpretant aquest detectiu, i que ara l'actor Carlos Santos s'hi posa en la seva pell, i ens parla dels orígens d'aquest detectiu quan va deixar la policia per muntar aquesta agència d'investigació. I aquestes serien les novetats importants que podríem destacar de Movistar Plus. I Netflix,
sí.
A Netflix hi ha dos estrenes que són de Netflix originals. Una d'elles és La Otra Missy, que és una comèdia romàntica sobre un home que acaba de conèixer a la Missy i que considera la dona dels seus somnis, després d'una cita que té molts èxits, molt d'èxit, i de nombrosos missatges de text. Missy decideix atrevir-se i proposar-li una segona trobada. La invita en aquesta trobada, que serà durant un event corporatiu que organitza la seva empresa en una illa. Però, per sorpresa del protagonista, la noia que apareix no és ella, sinó una altra Missy, d'aquí el títol L'Otramisi.
Ah.
I que, a més, havia sigut una persona amb la que havia tingut una altra cita a cegues i que va resultar ser un autèntic desastre. Per tant, una comèdia romàntica amb embolic...
Ja ho tenim ben entramat, eh? Sí, sí.
Ah, és d'aquelles per passar l'estona i passar-ho bé.
Molt bé.
Llavors, un altre títol de Netflix, no és tan estrena, però sí que està dins del catàleg i és interessant, per, més que res, per recordar història, és Operación Final, que és un drama històric basat en els fets que varen portar en els serveis secrets israelians l'any 1960, que després de localitzar el nazi Adolf Eichmann, que el van localitzar a Buenos Aires, doncs el muntatge que varen fer per aconseguir capturar-lo i portar-lo fins a Israel per ser jutjat. La pel·lícula està protagonitzada per Oscar Isaac, Ben Kingsley i Melanie Laurent.
Un estil diferent, per tots els gustos.
No és ben bé estrena, però aquesta està en el catàleg i és important que
val la pena.
I ja me n'aniria doncs, a la programació de canals en obert. Podríem parlar de que Paramount Channel el dissabte a 4:45 de la tarda podem veure Camino a la Libertad. És una pel·lícula dirigida per el reconegut director Peter Weir, que doncs, els protagonistes Jim Sturgess, Colin Farrell i Ed Harris, acompanyats de la Saoirse Ronan, interpreten aquest drama basat en una història real d'un grup de presoners d'un camp de treball de la Sibèria. Uh-huh. Emprenen un perillós i llarg viatge cap al sud a la recerca de la llibertat fora de les fronteres soviètiques. La pel·lícula és una pel·lícula de patiment i angoixa a través d'aquelles gelades estepes siberianes fins arribar a la frontera amb la Índia, que és on s'acabava l'imperi soviètic, i a partir d'allà doncs, ells es consideraven lliures.
Una d'aquelles per agafar crispetes, Jordi? D'aquelles d'endinsar-se a l'aventura.
Sí. Ara, per agafar crispetes, Les aventures de Tintín, El secreto de l'unicornio. Aquesta la podreu veure el diumenge a les 10 de la nit, pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, protagonitzada per Jamie Bell, Andy Serkis i Daniel Craig, però que no els veureu com a personatges reals, sinó que la pel·lícula està feta amb animació amb el sistema de motion capture, o sigui que els actors varen interpretar les seves escenes, es varen digitalitzar i el que veiem són dibuixos animats, però a partir dels moviments dels actors reals.
Oh, que xulo!
Sí. És un sistema que s'ha fet servir en nombroses pel·lícules. Per exemple, les últimes entregues del Planeta de los Simios, doncs tots els simis són persones que fan la seva interpretació. Els mutants de X-Men també estan fets amb aquest sistema. El que passa que l'apariència que tenen és de real, en canvi aquí l'apariència ja és d'animació. Per tant, bé, aventura de Tintín, El secreto de l'unicornio.
Doncs una gran proposta. TV3
fan una pel·lícula que precisament la setmana passada la comentàvem com a estrena a una plataforma, que és La sombra de la ley.
Sí.
A català, L'ombra de la llei. Doncs bé, arriba a TV3, per tant, qui no tingui cap plataforma i la vulgui veure, a TV3 podrà veure aquesta pel·lícula d'ambientació històrica que va dirigir Dani de la Torre i que protagonitzen Lluís Tosar, Michel Gener, Manolo Solo i Paco Tous. Recordem que l'Espanya de l'any 21 es troba en un moment convuls i que doncs, hi ha un robatori amb un tren militar i un oficial de policia és enviat des de Madrid perquè investigui a Barcelona les ramificacions d'aquest robatori en el tren militar. És la curiositat, perquè la setmana passada la comentàvem en plataforma,
sí,
i aquesta setmana la comentem amb obert.
I quan es podrà veure TV3, Jordi?
Ah, perdona, això és el divendres, o sigui,
avui
a 11:45 de la nit.
Ah, doncs mira, ja tenim pla per aquest vespre, Jordi.
Sí, i és clar, és curiós perquè la comentàvem la setmana passada.
Molt bé, doncs.
I hasta aquí arribo.
Hasta aquí puedo leer, i la veritat és que no ens falten propostes, la veritat és que en tenim moltes sobre la taula, ja sabeu que també a través de plataformes, o com dèiem ara, també televisió convencional, que no l'abandonem, que també té bona programació.
La veritat és que les plataformes que més pel·lícules estrenen solen ser Movistar Plus i Netflix. Disney Plus anuncia que estrenarà algun títol que tenia previst estrenar-lo amb gran pantalla i que l'estrenarà en plataforma Disney Plus. Quan arribi el moment també us l'anunciaré, perquè qui tingui aquesta plataforma doncs la pugui veure.
Perfecte, Jordi, doncs estarem pendents d'aquestes novetats. Ens veiem divendres que ve i molt bon cap de setmana.
Molt bé, doncs que tingueu bona setmana i, com sempre dic, cuideu-vos.
Confinat a la discoteca de casa, amb Josep Palma.
Mirant fotografies dels músics dels anys 80, observo els seus instruments i sempre em pregunto sobre aquest sintetitzador de teclat en forma de guitarra, el Keytar. Keytar ve de l'anglès, key de keyboard i tar de guitar. És un teclat sintetitzador relativament lleuger, s'adapta molt bé al cos de forma similar a una guitarra i veus, et dic que això permet a un teclista doncs, un major moviment en comparació als teclats convencionals. El va llançar al mercat el 1980 l'empresa Moog Music. Aquest va ser el primer en sortir a la venda. Altres marques com Roland o Yamaha van oferir altres prestacions i evolucionava també l'instrument que avui dediquem al programa. I més endavant, en la dècada del 2000, el Keytar ha incorporat leds, pantalles, sensors infrarojos que detecten el moviment, així com també un munt d'efectes. Bé, us he de dir que van aconseguir la seva major popularitat a la dècada dels anys 80, quan eren molt associats al moviment del New Wave. I més endavant també, en l'any 2000, van tornar a estar molt de moda. Però bé, jo em quedo amb una cançó que em fa pensar en el Keytar. Són els austríacs Opus, que van llançar al mercat l'any 1985 el seu segon senzill, que es diu Life is Life. Alguna cosa així com Viure és vida. I la cançó parla de que quan tots tenim el poder, donem el poder, tots donem el millor, cada minut d'una hora. No pensis en un descans. Aleshores, tots obteniu el poder, tots obteniu el millor. I quan tothom ho dona tot, i cada cançó que canta tothom, aleshores és vida. Viure és vida.
Bye.
reconec, ho he tornat a fer. He començat amb una cançó i acabo amb la mateixa, però d'un altre autor, d'un altre intèrpret. Bé, és complicat explicar-ho, és que seguir el confinament em porta això també, aquestes confusions. En tot cas, m'agrada haver escoltat Opus, Life is Life i també La Pegatina, amb Life is Life. Continuo confinat a la discoteca de casa. La setmana que ve, en fase 1, estic molt content, però fins que no soni Queen, no deixaré aquest programa.
Confinat a la discoteca de casa, la música que tornaràs a ballar en companyia.